L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui divendres, dia 9 de març, destacarem... Més del 96% de la gent de l'Ebre està a favor dels bous. La xifra d'aturats a l'Ebre ja supera els 16.000, un nou màxim històric. La coordinadora antiparc eòlic de l'Ametlla de Mar demana el suport polític. L'Ajuntament d'Amposta anuncia l'obertura de l'aparcament soterrat del mercat el dilluns 12 de març. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que més del 96% de la gent de l'Ebre està a favor dels bous. Per als taurins, aquesta és la veritable enquesta que s'ha de valorar. Demanen també el mateix protagonisme mediàtic per a la seva enquesta que va tenir la dels animalistes. Josep Roig.
L'agrupació de penyes i comissions taurines de l'Ebre ha respost a les protectores animals que, recordem, aquesta mateixa setmana publicaven una enquesta segons la qual un 68% dels catalans suprimirien els correbous, amb una altra elaborada a través del seu perfil del Facebook i en la que en menys de 48 hores s'ha fet palès que les Terres de l'Ebre estan en els bous. I és que segons els resultats publicats per la mateixa agrupació al seu perfil del Facebook, 732 dels 758 participants han mostrat el seu recolzament a la festa, lo que significaria el 96,6%, mentre que solament 22 persones van votar que no, és a dir, el 2,9%, i 4 no sabien o no contestaven. Per als taurins, aquesta és la veritable enquesta que ha de valorar-se a l'hora de demanar o no la supressió dels bous, perquè és el que recull l'opinió de la gent del territori. Els resultats, diuen, no poden ser més clars. Ara el següent pas és fer arribar aquests resultats als mitjans de comunicació per veure si els hi donen la mateixa difusió i protagonisme que van donar a l'enquesta dels antitaurins. De fet, Ximo Martí, vicepresident de l'agrupació, es lamentava des de la Plana Ràdio del tracte diferencial que reben les notícies segons es generen d'un o un altre cantó. Martí deia que lo d'ells no ven.
Sí, nosaltres, clar, no, que han fet... Esta gent fan una enquesta, doncs bueno, nosaltres ne farem una altra, no? En 48 hores hem tingut, no sé si són 800 participacions o potser una mica més i tot, de gent que ha participat. El 96% ha cregut que no s'han de llevar els bous aquí a les Terres de l'Ebre, que és lo normal, és que és lo normal. Però, clar, si l'enquesta s'ha fet tota Catalunya... Ara, una altra cosa que voldria dir també és que hi ha molts de mitjans de comunicació que aquella enquesta que van fer ells l'han publicat a primera pàgina. I jo m'agradaria saber si l'enquesta que fem nosaltres, que l'enviarem a tots els mitjans de comunicació, la publiquen també a primera pàgina, perquè és una cosa que també n'hi hauria un bon tros de parlar sobre els mitjans de comunicació, el tracte que fan dels nostres bous i sobre el tracte que fan sobre les protectores i els animalistes.
Respecte a les desqualificacions que feia la presidenta de la ONG Associació Defensa Drets Animals, Carmen Méndez, dient als ciutadans de les Terres de l'Ebre que deixen tradicions de l'edat mitjana i que considera que ens fa falta pedagogia, Martí responia que el que fa aquesta senyora sense tenir coneixença de la realitat és totalment reprobable i que la pedagogia ja es fa des de l'agrupació per tal de que siguin els detractors dels bous els que intenten entendre que les seues acusacions són infundades.
Esta xica jo no la vull ni qualificar perquè potser em passaria del que li voldria dir, perquè el que mos diu a nosaltres sense tindre ni idea de qui som nosaltres i el que fem nosaltres és totalment reprochable. Jo no ho entenc com ser digna d'aquestes paraules. Jo que crec és que s'hauria de fer això, sí, pedagogia. Nosaltres des de la penya del poble, des de la comissió de bous, des de l'agrupació de penyes, ja intentem fer la pedagogia. Però hi ha molta gent que pel que es veu són d'idees fixes i no volen entendre les coses. Pues bueno, si no les volen entendre, allà ells, però més que sigui nosaltres fem l'esforç de fer-ho.
L'agrupació de penyes i comissions taurines de l'Ebre és conscient, tot i el resultat de la enquesta feta al territori, que des dels animalistes no es pararà de fer campanya contra els bous, però aquest resultat i suport els dona empenta per seguir defensant-la, mentre que estudien si acaben prenent accions legals contra aquests col·lectius o no.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Prop d'un miler d'ebrencs van perdre la feina durant el febrer i l'atur ha superat, amb aquest creixement de més del 6%, els 16.162 parats. És la xifra absoluta de parats més alta registrada al conjunt de les quatre comarques ebrenques. Els serveis, amb més de 8.200 persones a l'atur, és el que ha concentrat prop de la meitat de llocs de treball destruïts. La segueix, en aquest sentit, l'agricultura, amb prop de 300 parats més. La indústria i la construcció, tot i continuar destruint llocs de treball, al mes de febrer ho van fer a un ritme més alentit. Les comarques del Baix Ebre i el Montsià concentren gran part dels aturats ebrencs i també són les dues comarques que més es ressenteixen de l'increment de l'atur. En el cas del Baix Ebre, amb més de 7.500 parats, l'atur ha pujat en 454 persones i en el del Montsià, amb prop de 6.200 parats, ha incrementat en 430 aquest nombre. Pel que fa a la Ribera d'Ebre, té 44 parats més que al gener i, en total, són més de 1.700. I a la Terra Alta, amb 689 persones desocupades, té 3 parats més. L'atur continua sacsejant més els homes que les dones. Prop de 600 homes van perdre la feina durant el febrer i ara són més de 9.000 els que no en tenen. Entre les dones, se'n va perdre més de 340 i ara hi ha més de 7.000 dones sense feina. Pel que fa a les poblacions que presenten un increment més elevat d'aturats, són Tortosa amb 254, Amposta amb 178, Ulldecona amb 62, Roquetes amb 58, l'Aldea amb 50 i la Sénia amb 46. Davant d'això, el sindicat Comissions Obreres de les Terres de l'Ebre ha tornat a insistir que l'Ebre necessita un pla d'activació econòmic específic i urgent. A més de tornar a rebutjar la reforma laboral, també denuncia que les propostes del govern de Rajoy per acabar amb l'atur se centren únicament a facilitar i abaratir l'acomiadament i per això insta els poders públics a implementar mesures de suport econòmic per a aquelles persones que esgoten les prestacions i subsidis per atur i no disposen d'ingressos per garantir la cohesió social.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que la coordinadora antiparc eòlic de l'Ametlla de Mar demana el suport polític. L'entitat busca el recolzament no només dels partits polítics locals, sinó dels parlamentaris ebrencs. Francesc Callau.
La coordinadora antiparc eòlic de l'Ametlla de Mar ha fet públic avui al Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre el seu rebuig a la instal·lació del Centre Experimental d'Energia Eòlica a l'Ametlla de Mar. A més, la coordinadora ha lamentat que Convergència i Unió vulgui presentar el pròxim dia 14 de març al Parlament de Catalunya una moció de suport al projecte Zèfir, en la que se substitueix la necessitat de comptar amb el suport de les administracions locals d'una moció presentada fa pocs dies pel suport de les administracions competents, un fet que d'aprovar-se implicaria la pèrdua de pes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que quedaria només com a part afectada del projecte. Des de la coordinadora, que ha comptat amb el suport dels quatre partits polítics amb representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, s'ha demanat el suport als representants municipals i també als parlamentaris de les Terres de l'Ebre perquè no donin suport a la moció i que, com a corretja de transmissió de les inquietuds dels ciutadans del territori, facin arribar el sentiment de la gent, que és clar, al rebuig al projecte, tal com està plantejat actualment, cosa que ha estat reiterada pels representants polítics locals en la mateixa roda de premsa. Escoltem Maite Puell, representant de la coordinadora.
Sol·licitem ajuda a la coordinadora per dues bandes. A hores d'ara, no crec que sorprengui ningú considerar des de la coordinadora que, i reconèixer que el projecte Zèfir, l'aprovació d'aquest, ja ha adquirit part de contingut polític. Nosaltres des de la coordinadora sempre hem defensat el procediment administratiu, doncs des del nostre punt només tenim, l'única arma de lluita que tenim és el procediment administratiu. Però a la vista d'aquesta moció i de l'anterior moció presentada, entenem que el projecte Zèfir adquireix un part del contingut polític. D'aquí que demanéssim ajuda per dues bandes. En primer lloc, els parlamentaris ebrencs, els que ens representen, doncs sempre han al·ludit ser una corretja de transmissió de les problemàtiques de les Terres de l'Ebre al Parlament i nosaltres l'únic que els hi demanem és que defensin el seu territori, el nostre territori i la nostra mar. I, per altra banda, els representants locals que han assistit a la roda de premsa de cada partit polític, demanar-los que, si us plau, moguin quants fils siguin necessaris i estiguin al seu abast per posicionar-nos i que el Parlament es posicionin i votin que no a la moció presentada per CiU.
Des de la coordinadora també han volgut tranquil·litzar l'opinió pública davant la publicació el passat dilluns del projecte Cèfir al Diari Oficial de la Generalitat. Segons la coordinadora, aquest és un tràmit administratiu que ja contemplaven, però que en cap cas implica un avanç en les perspectives d'instal·lació. En tot cas, la coordinadora ha manifestat que estan estudiant detalladament tots i cadascun dels punts del projecte i les seves afectacions per comprovar si hi ha variacions respecte a les característiques del projecte que es van fer públiques en el seu moment.
Serveis informatius de Mute.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que l'Ajuntament d'Amposta ha anunciat que l'empresa Estacionamientos y Servicios Sociedad Anónima obrirà al públic l'aparcament soterrat de la plaça del Mercat el pròxim dilluns, dia 12 de març. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Efectivament, finalment s'obri el pàrquing soterrat al centre de la ciutat d'Amposta, tot i que ja feia temps que estaven finalitzades les obres. Eixa no havia pogut obrir portes fins ara degut a problemes amb l'escomesa de la llum. Finalment, aquest dilluns s'hi podrà ja aparcar i de manera gratuïta, ja que l'empresa ha programat una setmana de portes obertes en aparcament gratuït fins al dilluns, dia 19 de març, i també un seguit de promocions per fomentar l'ús de l'aparcament soterrat entre els conductors. Així, el preu del minut d'aparcament a partir del dia 20 de març serà de 3 cèntims el minut. Dic que l'abonament mensual per disposar de la plaça d'aparcament durant tot el dia serà de 45 euros. L'abonament diur, de 8 del matí fins a les 8 del vespre, serà de 35 euros i 20 euros costarà l'abonament en horari nocturn, és a dir, de les 8 de la tarda a les 8 del matí. A més, els comerciants tindran a disposició dels seus clients tíquets de descompte del 50% d'una hora. Anem a escoltar el responsable del pàrquing, José Luis Gonzalo, fent doncs, una previsió de com pot funcionar aquest pàrquing soterrat. L'escoltem.
Bueno, ja sabeu que un pàrquing quan s'inaugura és a futur. No és, suposo que el pàrquing anirà desenvolupant-se depèn de les característiques de la ciutat. Vull dir, això és a llarg plaç. El pàrquing subterrani no es fa amb un curt plaç. Aleshores, això és per dinamitzar el comerç i perquè hi hagi puesto per aparcar. I, a més, Amposta està al mig de la ciutat. És perfecte per fer gestions i per anar a comprar i per, bueno...
L'obertura de l'aparcament era l'única acció que quedava pendent de fer per revitalitzar el comerç del centre de la ciutat d'Amposta situat al voltant del mercat municipal.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens parla avui de la celebració de la segona nit de l'empresariat d'Alcanar, programada per el divendres dia 23 de març, una nit que enguany anirà acompanyada de la celebració prèvia d'un cicle de xerrades sobre l'ocupació i l'economia local d'Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des del nostre municipi hem de parlar avui de la celebració de la segona nit de l'empresariat el proper dia 23 de març, divendres, en un acte que a partir de les 9 de la nit s'ha programat al centre cívic de la nostra població. Un acte que vol enfortir l'esperit empresarial i fer teixit a nivell local, de manera que les empreses i autònoms, tant d'Alcanar com de les cases d'Alcanar i Alcanar Platja, puguen reforçar els seus lligams, alhora que es reconeix també la feina ben feta des de les empreses locals. Per això s'ha proposat, coincidint amb la celebració d'aquesta segona nit de l'empresariat, el lliurament dels següents guardons, als quals hi podran optar qualsevol empresa del municipi que estigui interessada, simplement amb una sol·licitud de participació en la qual haurà de presentar una memòria explicativa i una declaració responsable de trobar-se al corrent de les seues obligacions com a empresa. Concretament, hi hauran reconeixements per a la millor activitat internacional, per a la iniciativa emprenedora, per a la trajectòria empresarial, per a la millor empresa promoguda per una dona i per a la línia de negoci innovadora. Com dèiem, totes les persones interessades en optar, representant evidentment la seva empresa, a qualsevol d'aquests reconeixements poden presentar la documentació al registre d'entrada del nostre ajuntament abans de les 2 de la tarda del dia 19 de març. Cal dir també que coincidint amb la celebració d'aquesta segona nit de l'empresariat, el nostre municipi i promoguda promogudes per la Regidoria de Comerç, Empresa i Indústria i Ocupació, es promourà un cicle de xerrades que començarà, en este cas, divendres que ve, dia 16 de març, una xerrada sobre la crisi mundial, la repercussió local, futur i esperança, que anirà a càrrec de Germà Bel, professor de Política Econòmica a la Universitat de Barcelona. Això serà divendres, 16 de març, a les 9:30 de la tarda, a Serveis Agraris. El dilluns següent, dia 19, a les 7:30 de la tarda, hi haurà també una nova xerrada sobre la presentació de les dades socioeconòmiques d'Alcanar. El conferenciant, en este cas, serà el catedràtic d'Economia Local i Regional de la Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro. La tercera i última de les xerrades prèvies a la celebració del sopar i aquesta segona nit de l'empresariat d'Alcanar anirà a càrrec del mateix alcalde, Alfons Montserrat. Ell presentarà el Pla de Desenvolupament Local Alcanar, un millor lloc per viure. Serà, en este cas, dimecres a partir de les 8:30 de la tarda i també a Serveis Agraris.
Serveis informatius de Mute.
Jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra. Fins al 15 de març a Sant Carles de la Ràpita. Degusta el millor de la cuina marinera a Can Batiste, Restaurant Llançola, Casa Ramon Mariners, Miami Campons, Restaurant Varadero, Can Víctor, Restaurant Bon Marisc, Can Manyà, Restaurant Juanjo Platja, Restaurant Les Palmeres, Restaurant L'Alberg, Restaurant Mariluz i Braseria Mar de Foc. Menús a 35 euros inclou begudes, postre, cafè i l'IVA. Més informació a www.turismelarapita.com i www.cuinalarapita.com. Fins al 15 de març, a Sant Carles de la Ràpita, jornades gastronòmiques de la Galera i l'Ostra.
Els Mossos d'Esquadra han detectat una estabilització amb tendència a la baixa en els robatoris que pateixen finques i habitatges rurals de les Terres de l'Ebre. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'intendent del cos a les Terres de l'Ebre, Xavier Monclús, va apuntar que les males collites dels últims mesos per la situació climatològica han contribuït a reduir les sostraccions. Els Mossos, que van posar en marxa un pla operatiu especial per al món rural fa un any, apunten, però, que en aquest escenari s'han incrementat els robatoris d'objectes i eines metàl·liques de les finques. El cap de la regió policial de les Terres de l'Ebre, l'intendent Xavier Monclús, assegurava que hi ha una estabilització a la baixa dels robatoris al camp. Xavier Monclús.
A partir d'aquí, com bé sabeu, ja portem enguany, ara l'abril, farà un any, que es va ficar en marxa el POE, Món Rural, que van en el seu dia ja van anunciar tant per part del Conseller d'Interior i el Conseller d'Agricultura, tot i que en Terres de l'Ebre ja portaven fent plans de similars característiques gairebé des de l'inici del desplegament. Sense poder aportar dades específiques, que són objecte d'un altre estudi estadístic, les específiques del món rural, sí que podria dir que estem en la línia d'estabilitat en certa tendència a la baixa. Però me quedaria en l'estabilitat. No patim un increment, com han hagut vegades, que era una sensació, com també ho dic, la percepció d'increment continu de delictes. Estem en aquest redeny, en estabilitat, en certa tendència a la baixa. Aquí, el que en el tema del món rural, l'esforç que es fa en tots els operadors del món agrari. Ja no, la policia som una part, però la resta. Pagesos, cooperatives, els mateixos ajuntaments, les diferents associacions de productors agrícoles. Arribar a tots, mantindre entre dissenyar els plans d'acció amb la col·laboració, en aquest cas del principal usuari, és a dir, quina és la problemàtica, estudiar la problemàtica i intentar trobar solucions específiques a la seva problemàtica.
Monclús també va subratllar la preocupació que generen els robatoris de maquinària de gran tonatge al sector de l'arròs. Monclús, que porta ja 2 anys al capdavant del cos policial a les Terres de l'Ebre, va assenyalar que des de la seva arribada el fenomen dels robatoris en les zones rurals com una de les seves principals prioritats.
Serveis informatius de Mute.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa que Godall obre demà les portes de la 9a Fira de l'Oli, l'Espàrrec. La fira es redueix migdia, però continua essent un referent promocional del poble i del seu oli. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. Demà dissabte a les 12:30 del migdia, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, serà l'encarregat d'inaugurar la novena fira de l'oli i l'espàrrec a Godall, tot i que la fira obrirà les seues portes a les 9:30 del matí per tal de que el públic pugui començar a passejar pel recinte i gaudir de l'esmorzar popular a base de truita d'espàrrecs i baldanes prèvia adquisició d'un tiquet per 2 €. La fira de l'oli i l'espàrrec està organitzada per la de Godall, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la participació de les diferents entitats del municipi. El gerent de l'entitat, Josep Maria Simó, explicava que, tot i els temps difícils que vivim i que han obligat a l'organització a reduir migdia la fira, cal fer un esforç per seguir portant a terme activitats com aquesta que ajuden a promocionar no solament l'oli, sinó també el poble. L'escoltem.
Sí, sí, bé, nosaltres hem d'intentar que la cooperativa tira endavant i el poble també, i hem de promocionar-ho com sigui en aquest cas, no? I la fira creiem que és una bona promoció de Godall i de l'oli nostre, i per tant hem de continuar, esperem. Si hi ha 3 anys no es pot fer, però el tema que sigui, doncs no es farà, però de moment hem de continuar avant i luchant per la cosa.
La fira, que es durà a terme des de demà dissabte fins diumenge, enguany comptarà amb la participació d'una 50ena d'expositors. També hi haurà als estands els productes del territori, el tradicional mercat popular i a l'estand de la cooperativa, on com tots els anys es podrà comprar i degustar l'oli novell. La marca Danone realitzarà també unes xerrades nutricionals i es continuaran fent les visites guiades al nou molí d'oli, manualitats en material de reciclatge, exposició, projeccions de vídeos dels anys 90, disco mòbil el dissabte a la nit i una ballada popular DJ de les Terres de l'Ebre amb les actuacions de les colles d'Amposta, Sant Jaume, Traiguera i Godall.
Sí, a veure, nosaltres el que podríem destacar és que per la tarda farem, este dissabte per la tarda farem una ballada popular DJ que vindran d'Amposta, Sant Jaume, Traiguera i els de Godall i faran com una trobada popular DJ. I després també tindrem una xerrada a càrrec del Jarc sobre la reforma de la PAC de l'any 2014 fins al 20, que crec que és molt interessant perquè és el tema de les subvencions, en què ens afectarà i com està la situació ara, no? Mm-hmm. I llavors també per la nit, bé, no, fan els Amics del Motor, organitzen una discoteca mòbil gratuïta també per a tots els que vulguin vindre. Vull dir, si intentem fer activitats per a tots els gustos en aquest sentit, no?
En quant als espàrrecs, un altre dels productes protagonistes de la fira, Simó ens deia que enguany, per la manca de pluges, n'hi ha molt pocs, però que això no impedirà que es puguin fer igualment les degustacions d'aquesta verdura salvatge gràcies a les previsions que van fer l'any passat en congelar els excedents. La fira de Godall és d'entrada gratuïta i està oberta tot aquest cap de setmana a partir de les 9:30 del matí i fins les 8 del vespre.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que el Parc Natural del Delta de l'Ebre organitza una sortida nocturna en bicicleta. Lluïsa Bertomeu.
Amb l'objectiu de descobrir el Delta de l'Ebre, el parc organitza per segon cop una sortida nocturna lúdico-educativa en bicicleta pel camí de Circa del Taic entre Amposta i Sant Jaume i retorn per l'altre marge del riu pels termes de Deltebre i l'Aldea. L'itinerari d'uns 26 quilòmetres aprofita el camí de Circa del Taic amb l'objectiu de descobrir part de la fauna nocturna i els ponts que creuen l'Ebre en terra deltaica, tal com explica el tècnic d'ús públic del Parc Natural, Xavier Abril.
També tornem a repetir. La sortida nocturna en bicicleta, que porta el títol de Pont a Pont, és una sortida destinada a tots els públics a partir de 11 anys, sobretot crios que s'atinguin a bicicleta en una edat mínima de 11 anys o menors que vagin de paquet cap problema. La sortida té una distància de 25 quilòmetres, quasi bé que estirem il·luminats per la lluna plena, que es produeix més o menys aquesta nit. I, doncs bé, un dels objectius doncs, és conèixer la possible fauna nocturna que ens poguéssim trobar. L'any passat va ser zero, però bueno, a veure si tenim més sort. I també doncs, conèixer aquesta obra que s'ha fet a la vora del riu, el camí de Sirga, la recuperació de l'antic camí, més tota la base de reforestació que hi ha hagut i també doncs, anar descobrint els diferents ponts que hi ha des d'Amposta, a Sant Jaume, Deltebre, l'Aldea i Amposta una altra vegada. Bé, la sortida té el suport dels 4 ajuntaments i estirà molt utilitzada per l'escola del parc i igual que l'any passat doncs, tothom s'ha de portar el menjar, la beguda i la roba segons necessitats. Portar llum és obligatori, casco i també algun tipus de roba reflectant, tot i que la majoria del recorregut ja fa per carrer bici. Places són limitades a 72 persones, que és el número de baldanes que tenim per a este dia. Així que...
Si voleu participar en aquesta bicicletada nocturna de dissabte, heu de realitzar la inscripció totalment gratuïta al telèfon 977 48 21 81. L'inici és a les 8 de la tarda a l'oficina de Turisme d'Amposta. D'altra banda, un any més, el Parc Natural del Delta de l'Ebre organitza en col·laboració amb l'Ajuntament de Deltebre la plantada d'arbres amb escolars del municipi, una activitat en la que han col·laborat uns 2.000 escolars que han plantat prop de 10.000 arbres durant els darrers 18 anys en què s'ha portat a terme. Els encarregats de plantar els arbres avui són els alumnes de quart dels col·legis Riumar, l'Assumpció i Sant Miquel.
Bé, també com va ser habitual, dins del programa educatiu local, el parc i les escoles de Deltebre, l'Assumpció, Sant Miquel i Riumar col·laboren plantant arbres en diferents àmbits del municipi i aquest any plantarem 400 arbres a la zona de la badia del Fangar, prop de les obres que estan executant Aquamet, vinculades al filtre verd, i que comptarà la presència doncs, de les línies de quart de primària dels tres centres de Deltebre.
Aquesta jornada s'inclou al programa educatiu del parc dins l'activitat del riu Ebre i el bosc de Ribera, que des del 1989 du a terme ininterrompudament l'escola del parc.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que un curs de jardineria mediterrània i una exposició del món agrari centren aquest cap de setmana les activitats del Museu de l'Ebre. Avui, a 8:15 de la tarda, s'inaugurarà l'exposició El món agrari a les Terres de l'Ebre de parla catalana. Tere Giné.
A casa nostra, al segle XX, la pràctica de la jardineria va abandonar tradicions i coneixements locals i les plantes mediterrànies van ser substituïdes de forma massiva per plantes i tècniques importades. Amb aquesta reflexió i amb els propòsits de la cura de l'entorn combinat amb els criteris de sostenibilitat ecològica i d'estalvi d'aigua, centren els criteris per començar aquest cap de setmana al museu un curs d'iniciació a la jardineria mediterrània. Del mateix ens en parla el responsable de difusió, Pere Luque.
I es composa de tres sessions, una en què es parlarà del clima i la vegetació, que fa Ferran Rollo, que és un botànic molt reconegut de les Terres de l'Ebre. El segon és que explicarà tècniques de reproducció i cultiu de plantes mediterrànies, el dissabte dia 17, que el fa Enric Sancho, que és un empresari viverista que es dedica a fer planta autòctona. I per últim, el dissabte 24, com fer un jardí mediterrani a Casa Balcam, a carrer de Salvador Cardero, que és naturalista i que té un jardí a la Miriana Ullacona, a casa d'ell, fet una mica amb aquest punt de vista de fer-ho amb planta mediterrània.
D'altra banda, i també avui a les 7:30 de la tarda, s'inaugura el món agrari a les Terres de Parla Catalana, exposició basada en un treball de recerca en el que hi participa la coordinadora del Centre d'Estudis de Parla Catalana, l'Institut Ramon Muntaner, la Fundació del Món Rural i la col·laboració del Museu de les Terres de l'Ebre.
És una exposició que surt d'un treball d'aquestes tres primeres entitats, un treball de recerca important. Se van recollir més de 4.000 fotografies d'arreu del territori sobre el món agrari els darrers decenes d'anys al nostre país, no? I és una exposició que consta d'una sèrie de plafons amb fotografies que expliquen això, com era el món agrari, com la gent treballava al camp, treballava la ramaderia, com vivien, quines eren les maneres de viure, les ferramentes que utilitzaven. Expliquen aquesta manera de treballar la terra que si parem a pensar és una manera de treballar una mica l'exposició el que intenta és sensibilitzar a la gent a la societat a partir d'aquestes fotografies i la realitat que es mostren aquestes fotografies. Entendre que el sector agrari és una responsabilitat de tothom i que...
L'exposició es complementarà amb la presentació el dia 22 de març del llibre Viva el Sindicato, Pagesos a les Terres de l'Ebre, 1934-1944, a càrrec d'Antoni Gavaldà, autor del llibre i professor de la URB.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.